es que es esencial. Es que no hay ningún partido político que haya afrontado una política de ayuda y respaldo a las familias, de natalidad, de bonificaciones fiscales, de bonificar. No, es que necesité mi inmigración a aquel país porque no tenía... Bueno, pero vamos a ver, en vez de traer y de promover una inmigración ilegal de otro continente como es el africano, por ejemplo, puede ser otro continente, ¿por qué no afrontamos y promovemos políticas de natalidad para ayudar a las familias a que tengan hijos, para ayudar a las familias, a los jóvenes, a formar una familia, que es una de las empresas más importantes, es uno de los objetivos más importantes en la vida, crear una familia que repercute positivamente en la sociedad, porque al final crear una familia beneficia, si lo miras de esta forma, al Estado, le interesa, porque pagará más impuestos, tendrá más recursos. ¿Por qué no se fomentan políticas de natalidad, de bonificación fiscal, políticas, evidentemente, de vivienda clarísimas para promover pisos de protección oficial, para liberalizar suelo? Oye, afrontemos estas problemáticas de forma seria. Vox, familia, seguridad, fiscalidad y todos aquellos problemas que, evidentemente, definimos con San Cuat en orden, pues las calles limpias, las calles, oye, que una persona no tenga por qué tropezarse, caer al suelo caminando por San Cuat y romperse una persona a cierta edad, pues la cadera. Hay muchas problemáticas que Vox cree que no se están afrontando de forma directa.
Marcos, per acabar, que se'ns acaba el temps, una pregunta personal. Què has après personalment amb aquests 3 anys com a portaveu i regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat?
Bueno, he aprendido y estoy muy agradecido de haber... sobre todo de escuchar a las personas, ¿no? La responsabilidad política me ha dado la posibilidad de tener acceso directo a los vecinos de San Cugat, ¿no? Y a escucharles. Y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito escuchar la historia, por decirlo de alguna forma, las vivencias de cada persona. Aprendes a comprender situaciones también de personas que a veces no antes de entrar en política no entenderías. Aprendes a enfocar las cosas con un poco más de... con una visión más amplia, ¿no? Y en definitiva enriquece mucho. La verdad es que la política, si se lleva de forma, yo creo, adecuada, enriquece mucho y hace que la persona crezca, ¿no? A nivel de valores de forma de actuar en la vida, y yo creo que es muy positiva la política. Estoy muy contento en este sentido.
Marcos Rodríguez, portaveu de Vox Sant Cugat, moltes gràcies per haver participat avui a l'espai polític de Cugat Media.
Moltíssimes gràcies, Mireia.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les santcugatenques Victòria Camps i Sílvia Mont són la representació local de les 20 persones i 10 entitats que el govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi. Les distincions reconeixen els serveis destacats al país en la defensa de la seva identitat en el pla cívic i cultural. De la filòsofa Victòria Camps, la Generalitat en destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic, mentre que de l'actriu cineasta Sílvia Mont, premiada recentment amb el Gaudí d'Honor, coneix la trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals. Els premis es lliuraran pròximament. La nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys ja està en marxa. Les sol·licituds es poden presentar del 14 al 30 d'abril i s'adrecen a persones que necessiten suport per mantenir el seu habitatge habitual. La tramitació es pot fer de manera telemàtica i tota la informació detallada està disponible als canals oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i al web de Promusa. Una perruqueria canina de Sant Cugat ha patit un robatori amb danys materials la nit d'aquest dilluns. Segons ha informat el mateix establiment a Cugat Mèdia, els fets es van produir quan faltaven 5 minuts per les 11 de la nit, quan algú hauria accedit al local trencant el vidre de l'entrada. Les imatges facilitades mostren la porta completament fracturada i restes de vidre a l'exterior del local. El negoci afectat és Wow Relax, un centre obert fa aproximadament 3 mesos i és especialitzat en perruqueria canina de baix estrès, ubicat al carrer Puig i Cadafalch. Segons ha informat el mateix establiment, ja s'ha interposat la corresponent denúncia i els fets es troben en investigació. I en esports, repte complicat a Cerdanyola per al primer equip femení de l'Oxigen Patir Hoquei Club Sant Cugat en la represa de l'Hoquei Lliga Iberdrola després de la històrica participació a la final a 4 de la WSE Cup. Les santcugatenques recuperen aquest dimecres a les 9 de la nit contra el conjunt ballesà, rival directe a la classificació al partit pendent de la jornada 23 d'Hoquei Lliga d'Iberdrola. Una victòria situaria l'equip vermell i negre amb els mateixos punts que el cinquè classificat, el Benvibre, quan falten 3 jornades per al final. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Sant Cugat es prepara per convertir els seus carrers en una galeria d'art a cel obert amb la iniciativa Paradors amb Art. Durant 15 dies, del 27 d'abril al 12 de maig, comerços i artistes uniran forces per apropar la creativitat a la ciutadania. Avui en parlem amb alguns dels seus protagonistes per conèixer tots els detalls. Una proposta que vol reforçar el vincle entre cultura i comerç local, i per parlar-ne avui hem convidat en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Sí. Molt bon dia.
Bon dia.
I a l'artista Lluís Ribas, benvingut i molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb una pregunta genèrica per saber d'on neix aquesta iniciativa, aquesta idea de Paradors amb Art.
Doncs té molt a veure amb aquesta línia que tenim a Sant Cugat Comerç ja des de fa ben bé un any, amb l'interès de lligar, de fer que el comerç tingui i teixi d'alguna forma aliances amb tot el que són entitats i l'actualitat de la ciutat. En aquest cas és l'art, en d'altres ocasions és entitats de cooperació, en d'altres ocasions són escoles, etc. I d'aquí ve, d'aquí neix, una de les potes més que des del principi vam començar a parlar és la de poder fer i fer visualitzar que el comerç de la ciutat, és Sant Cugat, i per tant és diferent de molt altre comerç que no està relat a la ciutat. Sí, sí.
Però és una iniciativa que parteix de Sant Cugat Comerç?
Bàsicament sí, parteix d'aquestes converses que sempre hi ha al carrer, amb les persones que sempre ens acabem retrobant, però sí, sí, parteix de Sant Cugat Comerç.
Uh-huh. Fa una estona parlava amb el Lluís que jo recordava que anys enrere hi havia hagut un intercanvi, una relació entre comerç i cultura, però tenia a veure amb una altra iniciativa, no, Lluís?
Sí, això era la Nit de l'Art, que es va fer del 2000 al 2020, si no m'equivoco, que també fèiem això, posàvem una obra d'art a cada aparador de Sant Cugat. I és molt interessant perquè des que jo tinc la raó, que jo anava a Camparés quan tenia 13 anys a veure les galeries, sembla que doni una mica de por entre les galeries, i aquesta és una manera de visualitzar l'art al carrer, i el trobo molt interessant, o sigui, trobo que és una iniciativa molt interessant posar l'art al carrer, que es pugui veure.
És allò de Mahoma i la muntanya, no?
Justament, sí, 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 perquè encara passa, eh? Encara hi ha gent que ja té com una mica de respecte perquè poder pensa que va a un lloc tancat, que li voldran vendre un quadre, i no és això. És, nosaltres som a l'espectacle gratuït per antonomàcia, vull dir, nosaltres posem un espectacle a la vista, i ara amb això de Sant Cugat Comerç ho reforcem molt, perquè és que és un aparador molt gran, una galeria molt gran.
Mm-hmm. Jaume, com s'han implicat els comerços en aquest projecte? Com han rebut i com han respost a la iniciativa?
Doncs la veritat és que molt bé, perquè com amb totes les altres iniciatives, per exemple, recordo quan es va fer la desfilada inclusiva, tot aquest tipus d'activitats, doncs, per exemple, es va fer el primer sondeig, vam marcar una xifra inicial d'almenys 15 paradors, 15 artistes, i cada vegada que ens comuniquem amb els nostres comerciants real, el dos dies ja en teníem 40, 45 interessats. Aleshores, sempre intentem fer regular la disponibilitat en funció de amb quina rapidesa ens han contestat en els llocs. Inicialment, i aquesta vegada, sobretot es farà molt en el centre, en els carrers del centre, per ampliar-ho després cap a altres zones, però la reacció i la... Ràpidament, la resposta del comerç local amb aquestes qüestions és molt sensible i realment molt fàcil.
Sí, I com s'ha fet la selecció d'aquests establiments que participaran?
Bé, d'entrada sempre intentem, quan hi ha aquestes demandes, tirar de qui és el que de veritat té més voluntat inicialment, també per un tema just. Però, com et deia, en aquesta ocasió, donat que és la primera, sobretot té molt a veure amb l'espai geogràfic, ubicant-ho i centralitzant-ho també per facilitar, que ara ho concretarem més, aquesta ruta, aquest tour que fem fer al nostre client a la gent de la ciutat per poder resseguir. Inicialment aquest és l'entorn on ens basarem, però és que ja ho parlarem, però jo estic segur que això tindrà molt recorregut i moltes més coses.
Digue'ns quina és aquesta ruta, que entenc que la gent no tractarà de veure només un dels establiments i una de les obres que hi hagi exposades, sinó que es convida a que se segueixi passejant, doncs, pels diferents establiments i veure les obres que hi ha exposades.
Bàsicament, Valldoreix, Santiago Rossinyol, és aquest eix, pujada cap a Carrer Major, és una mica aquest cercle, no?, que sempre és el gran eix comercial, però que en aquesta primera ocasió, per facilitar-ho, era la millor... les millors parades, no? En el fons el que fem és demanar-li i convidar en el vianant, la persona que compra, el client, que passi per totes aquestes botigues, passi per tots aquests aparadors, i d'alguna forma a través del codi QR, ja ho explicarem millor.
Explica-ho ara, perquè després
fantàstic.
No hi haurà ocasió de fer-ho.
Fantàstic. Doncs a través d'un codi QR que trobaran en els aparadors, hagi d'entrar, hagi de respondre d'alguna forma per demostrar que sí que els ha vist, i una vegada els ha visitat a tots, farem... votar simbòlicament, perquè no es tracta de... no hi ha guanyadors ni perdedors aquí, perquè tots som guanyadors, però sí que d'alguna forma a l'hora de votar entres en aquest sorteig que fa el que acostumem a fer, que és que al guanyador li donem un import amb vals per poder comprar a les botigues, al segon, sembla que tenim un primer, un segon i un tercer, que és l'habitual que fem. És fer obligar d'alguna forma que la gent faci aquesta volta, aquest tour, que de vegades surt de forma natural i espontània, però així garantim que visitin totes les nostres botigues, visitin totes les obres d'art i de veritat tingui èxit, que el tindrà segurament, perquè jo estic segur que encara que no vulguin passaran i tindran curiositat per veure-les, segur.
El Jaume li hem preguntat per la resposta dels botiguers, i el Lluís li pregunto per la resposta dels artistes, perquè tu el teu paper exactament en aquesta iniciativa...
Aquesta obra
no sé,
soc taldonero. No, els artistes, com sempre, perquè jo sempre ho dic, l'artista de mena és generós i participatiu, o sigui, jo vam dir que faríem 15, i trucat a 15 i tots han dit que sí, en seguida. Vull dir que hi ha ganes de fer-ho, o sigui que, de veritat, jo he fet moltes coses, com tu saps bé, i sempre els artistes han respost estupendament i amb ganes de fer-ho i amb il·lusió de fer-ho. O sigui
tots són obres pictòriques?
Sí, tot, sí. Tots són... Després vaig pensar que es podia incluir també escultors aquí, no? De fet, vaig parlar amb un, però bueno, en aquest moment ell estava molt tablat, però jo crec que això es pot, com diu Molt bé, Jaume, això es pot ampliar i es pot fer important, sí, sí.
El paper del Lluís, és, encara que hi digui que és un taloner, és fonamental perquè des del principi, quan vam començar a parlar d'això, vam tenir claríssim que ens fa falta algú, Sant Cugat, món de l'art, etc. No tan sols és un tema de que ha convocat i té aquest poder de convocatòria dels artistes, sinó que, a més, vam fer el sorteig dels aparadors a casa seva, a la galeria. Farem la recollida de les obres, també, a la galeria del Lluís. Facilitar aquest contacte. Ens ha fet el logo, per tenir-lo ja fet, l'enllaç de tot. Sempre fa falta alguna peça així, el Lluís, amb aquestes iniciatives locals. És que, vaja, no fa falta demanar-li molt més que ens ha fet falta trucar-lo, veure'ns, i de seguida amb totes les qüestions hilvanar-les amb ell, que són, bueno, és així, de taloner res.
I com és, Lluís, per un artista treure, doncs, la seva obra del seu espai natural, per dir-ho d'alguna manera? És a dir, exposar en un establiment no és l'habitual, però abans comentàvem allò de Mahoma i la muntanya, vull dir, sí, que si la gent no està acostumada a anar a les galeries, doncs haurem de portar l'art a, sí, a altres espais, no?
Jo ho trobo molt interessant, perquè doncs la teva obra a conèixer a gent que habitualment no entra i potser tampoc li acaba d'interessar. Vull dir, és un tema... I després li plantes a la cara, i després sempre és interessant perquè sempre hi ha comentaris. I bueno, jo me'n recordo fa molts anys, al principi d'estar jo aquí a Sant Cugat, i ja fa 47 anys, em sembla, dintre d'una galeria hi havia un senyor que estava molt interessat per un quadre que realment era molt fluix, vull dir, no vaig dir res, però era un quadre molt fluix. I després va entrar un altre, li va dir, això t'agrada? Això és una porqueria. I aquest senyor se'n va anar de la galeria, va quedar com moix i se'n va anar, no? I jo li vaig fotre una bronca amb aquest. Dic, ara acabes de perdre una persona, la possibilitat d'una persona s'interessi per l'art. Vull dir, l'art és una cosa que et té de tocar a l'ànima. No hi ha ni bo, ni dolent, ni regular. Vull dir, tu veus una cosa i t'agrada. I allò t'emociona, ja està. Però són les teves emocions, el teu sentiment. Jo sempre dic, no compreu mai per inversió ni per això. No. Compreu per la inversió de l'art és la teva ànima, que et comuniquis amb allò. I ja està. I així, potser, tal vegada, passa algú que no li interessa l'art i veurà, jo que sé, una poma dalt d'un sombrero i dirà, hòstia, que és interessant això. I ja està, s'ha fet la feina. Bona feina. Ja hem guanyat alguna cosa.
Estem parlant de una iniciativa que, doncs, que és un win-win per l'art, un win pel comerç, que serveix per dinamitzar aquesta vida comercial i cultural al municipi, no, Jaume?
Sí, i a més també proposem un altre, no tan sols un aparador, una galeria al carrer, sinó que també proposem que l'artista enllaci directament amb el comerç, és a dir, que vagi, que interaccioni, que parlin, que no tan sols sigui, mira, aquí tens l'obra, i volem també que per iniciativa pròpia i no posar-ho, aquell artista sigui capaç de parlar amb el comerciant i dir, per què no una tarda ens trobem aquí amb els teus clients, la gent entra, puc explicar-los, puc parlar-los de l'obra, de les meves obres. El límit d'això no l'hem volgut acotar perquè també la curiositat és veure quina és la interacció. Potser el comerciant diu, escolta, no en tinc més, o potser l'artista diu, vull anar venint, i per què no una tarda ens veiem aquí i li diem anar a la teva gent que entri i parlem una mica de tertúlia, de presentació, del que sigui. A cada parador hi ha una mica de currículum, una mica de característiques, per si no coneixen l'artista, que francament jo mirava la llista d'artistes i, bueno, són molt coneguts, però si algú a més també vol, pot trobar-hi. És a dir, no ens limitem amb un aparador. Jo estic segur que aquesta relació anirà més enllà, és a dir, és el client, és l'artista i és el comerciant. Aquestes tres potes juntes i que vagin generant aquestes sinergies que és el que dèiem fa un moment. Jo estic segur que tindrà més recorregut encara, perquè ja s'havien fet coses així fa molt temps, si no en aquest sentit, i potser els artistes els hi pot servir una mica per aglutinar-se de nou i fer algunes iniciatives, perquè bé, jo recordo, no? Ho comentàvem al principi amb el Lluís, aquí hi havia hagut dies relatius a l'art on hi havia hagut concerts, on hi havia mogut la nit de l'art, etc. Sant Cugat terra d'artistes, és a dir, ho tenim molt fàcil.
Home,
ho tenim, sí, molt fàcil, perquè és que hi ha una llista enorme. Per tant, hi ha molt marge per fer i per recórrer.
Sí, és que els artistes també són clients, no?
Sí.
També aneu a les botigues, doncs que aneu ara per lluir la vostra professió.
Clar,
per explicar...
Bueno, mira, això ha sigut un gran fallo, perquè nosaltres ja no parlo dels artistes, parlo del meu cas concret, que tinc una galeria, són botiguers també. Jo sempre ho dic, jo visc del quadre que em compren. O sigui, jo estic molt agraït amb el client, perquè aquell quadre m'ajuda a fer el pròxim. I vull dir, també, aquí hi ha hagut un fallo que s'ha volgut posar l'art com una cosa fantasmagòrica, molt intel·lectual, per sobre el cap de tothom. No, l'artista crea, però després necessita vendre, perquè necessita menjar, però també mengem nosaltres, i necessitem fer el pròxim quadre. Jo sempre dic gràcies perquè m'has ajudat a pintar el pròxim quadre. O sigui, sí. No deixa de ser un intercanvi de coses, o sigui, un comerç.
Exacte.
Hi ha una qüestió que sempre diem cada vegada que fem iniciatives d'aquest tipus, i el tema de l'art és fonamental amb això. Aquí no hi ha les grans plataformes. Hem de saber on som i què podem fer nosaltres, que no pot fer Amazon, que no pot fer Temu, que no pot fer, jo que sé, totes aquestes que hi ha. Això no ho podem fer, ho podem fer nosaltres. Qui està al carrer som nosaltres. I l'artista està al carrer, està a Sant Cugat, i nosaltres tenim la botiga al carrer. És en aquests espais, en aquestes activitats, on de veritat nosaltres podem oferir l'experiència i una competitivitat innegable. És a dir, aquí no serveix de res comprar online. Aquí o vas al carrer o estem nosaltres i està l'artista. Per tant, és aquest el nostre lloc. Quan comencem amb guerres d'un altre tipus, estem perduts. Ara, quan plantegem coses d'aquesta manera, és el nostre espai. I a més, ens sentim molt còmodes tots. Per tant, no barallem amb guerres i espais que no són els nostres, i en aquests a veure qui pot entrar si no som nosaltres. Doncs l'artista i el comerciant de Sant Cugat i la gent que passeja del carrer. Algú pot discutir o competir amb això? Jo crec que ningú.
No, a internet no ho trobareu. O sigui, heu d'anar a la botiga, sí. Veure l'obra, comprar i compartir. El dia 12 de maig és el dia que hi ha previst un acte de cloenda en l'establiment que aculli l'obra amb més vots, no? Sí. Després de fer tota aquesta passejada pels comerços. Com està prevista aquesta cloenda? Què penseu fer?
Bueno, bàsicament és donar-li al client que ha guanyat formalment els vals per comprar, convidar tots els artistes que puguin venir, que hi siguin, evidentment, com sempre, i no hi és avui, però acompanyats, que sempre estem molt agraïts en aquest acompanyament a la institució, a l'Ajuntament, i evidentment trobar-nos en allà. Aquest punt de trobada, que estaria molt bé que aparegués també d'altres formes, però essencialment és això, trobar-nos i donar aquest tancament, i també servirà per veure la valoració que en fem tots plegats, que segur que serà bona. Sí.
És un bon moment, no, Lluís?
Jo crec que sí.
Per compartir una mica l'experiència, com ha anat, i valorar.
Bueno, jo crec que totes aquestes experiències sempre són bones, sempre són positives, perquè sempre es treu un profit, i aquesta iniciativa en concret jo em sembla que té molt recorregut. O sigui, es poden fer moltes coses, ara m'ha vingut la imatge de les falles de València, poder que no m'ha uns quadres cada any o alguna cosa així.
Això ja és una mica més atrevit,
No, bueno. No cremeu les botigues.
No, les botigues no, però uns quants quadres aquí a la plaça Monestir.
Home, seria revolucionari.
Mira, per la nit de Sant Joan.
Veus, ja està, tot lliga, ja ho hem lligat tot.
Molt bé, doncs veiem que té recorregut, per tant, imaginem que hi haurà una segona edició després d'aquesta primera, que començarà el dia 27 d'abril, que acabarà el dia 12 de maig, aquesta iniciativa de Paradors amb Art. Agraïm molt al Jaume i al Lluís que ens hagin acompanyat. No sé si voleu afegir res més abans de marxar.
Jo agraïm al gremi de botiguers aquí a Sant Cugat, perquè aquestes iniciatives fan poble. En ciutat. Vull dir que em sembla que està molt bé, i encoratjar els que, escolta'm, ja et dic, no sé si feu una falla amb quadres, però
a veure quin artista ens dona els quadres per cremar.
El taloner i el fallero major.
Ara ens falta a veure quin és l'artista que diu cremeu-me aquesta obra.
Bueno, pues no sé, escolta'm.
Sí, n'hi haurien?
Bueno, jo he comprat molt amb una botiga de Barcelona, Piera, perquè ja anava quan tenia 13 anys. I sempre els hi portava vestidors sense tela. I em deia, ets l'únic pintor que porta, per què no pinta les teles? I deia, no, jo tenia un ritual. Cada any m'anava a Montjuïc, que hi havia unes escombraries que sempre estaven cremant abans dels, de la votació olímpic, i fotia les teles al foc. I me les mirava, mira, tanta feina que t'ha donat aquí, està cremant. I encara n'hi has tingut de cremar alguna més, eh? Però bueno, no vaig
arribar. Molt bé, senyors, doncs, mentre no arriba aquesta iniciativa, aprofitem aquesta altra d'aparadors en bar a la ciutat. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Amb una nova diada de Sant Jordi a tocar, l'espai que fem en col·laboració amb Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers, el dedicarem a la literatura que parla de cuinar, menjar i gaudir. Nacho, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal, com estàs?
Molt bé, doncs esperant a la diada de Sant Jordi per a veure què trobem de novetat. I avui parlem precisament de llibres que tenen a veure amb el món de la gastronomia, de la cuina, del menjar. Jo m'imagino que tu aquell dia algun llibre d'aquesta temàtica cau, no?
Home, algun sí, algun... Et diria que el estrany és que no caigui algun que no sigui d'aquesta temàtica, però intento que sí que sigui també, per obrir una mica el ventall.
Molt bé. Doncs avui ens proposes alguns llibres que parlen precisament sí. De tot això, no?
Sí, una mica el que comentàvem, no? Que us volia proposar, ja que tenim Sant Jordi la setmana que ve, aquí a tocar, doncs, recomanacions des del meu punt de vista, i he volgut fer una selecció una mica, que hi hagi una mica de tot, que no siguin exclusivament llibres de receptes, sinó també una mica temàtiques, no? O sigui, que sí, puguin ser receptes, però vinculades a alguna temàtica. Sí.
Mm-hmm. Per on comencem?
Doncs mira, jo diria que avui no és un tema de venir a parlar de restaurant ni de cap producte en concret, no? Sinó de parlar de llibres, no? El que et dèiem. I perquè per mi pues, també la cuina i es cuina llegint moltes vegades, no? I cada vegada més. Llavors, per mi, llegir gastronomia no és únicament, com us deia, buscar receptes, sinó que és entendre d'on venen les coses, qui hi ha al darrere, no? I sobretot com volem viure al voltant del menjar. Uh-huh. Per a mi, que jo sóc, i ho dic sense cap mena de pudor, doncs un malalt de les barbacoes i del foc, però de veritat, no? Uh-huh. Dels que no podem veure sense tindre quasi una barbacoa cada cap de setmana, una calçotada o de més. Doncs el primer és un llibre, per mi, molt interessant, de l'editorial Faidon, que té autèntiques joies dintre del disseny i la maquetació dels seus llibres, i es diu Barbacoa, no? Asados y parrillas de todo el mundo. Perdó, està escrit pel Hugh Magnum. Magnum és cofundador de Mighty Queen's Barbecue a Nova York i, bueno, és també un malalt de del foc, com puc ser jo. Però no des del punt de vista del postureo, no? Que també pues, ara sembla que aquest món de les barbacoes està com molt instagramable, no? Molt present a les xarxes i de més, sinó que també des del respecte a la cultura. Al final, el foc és la forma més primària que hem tingut sempre
de cuinar,
per cuinar, no? A la nostra, totes les cultures, no?
Exacte.
Bueno, és, per mi no és únicament un llibre que, a part de tot, i així té pràcticament aproximadament unes 270 receptes, no? De més de 80 països, sinó que és una mirada global a com cuinar amb el foc, amb un llenguatge molt, molt universal, perquè per mi la barbacoa no és només cuinar, sinó que és trobar-se, no? És el moment, no? És esperar, és compartir, i, bueno, i per mi això al voltant de qualsevol esdeveniment pues, és quasi pràcticament una revolució, no? És el trobar el moment.
I escolta'm una cosa, quan parlem de barbacoes ho associem absolutament a la carn. Jo no sé si hi ha receptes que no siguin amb aquesta matèria primera.
Sí, lo interessant també de, com tu bé dius, no? que al final sempre estem parlant, bueno, aquí la nostra terra i ara durant aquests mesos anteriors pues, potser ho podíem vincular també al món dels calçots i tal, però sí, lo interessant d'aquest llibre és que realment ens ofereix receptes que no són exclusivament de carn, sinó que també estan vinculades amb el peix i sobretot verdures, lògicament, no? I postres, perquè hi ha molts dolços també que es poden fer. Al final és una manera de regular l'escalfor i de treballar-ho d'un altre punt de vista, però al final és el mateix, la font de calor que li estiguem aplicant al que anem a menjar, ¿vale? O sigui que es pot cuinar de tot, però per mi és una també de les gràcies, no? d'aquest llibre, lògicament.
Vinga, anem amb una altra proposta, que aquesta em sona més.
Sí? Bueno, doncs, mira, aquesta és d'una editorial d'aquí de Barcelona que es diu Cinco Tintas, que la veritat és que tenen uns llibres que són meravellosos i jo els recomano, ja no únicament de gastronomia, sinó també d'art, d'altres moltes coses. I aquest en concret, bueno, de Cinco Tintas he triat més d'un, i amb aquest en concret em feia molta gràcia perquè és un llibre que es diu Pulpo, no? I és un llibre que gira al voltant d'un sol producte, però que en realitat parla de cultura, de territori, de respecte, no? I és un llibre, pues, això, que se centra exclusivament, com et dic, en el món del pop i també pues, infinitat de receptes de com fer-ho, de com tractar-ho i de com respectar el producte, que per mi és el més important, no? És que respectem el producte, vol dir que estem estimant el que mengem. Molt, molt recomanable, molt, molt xulo visualment, gràficament, la maquetació és increïble, molt, molt cuidat, la veritat és que val molt la pena.
Bé, doncs del Pulpo ens n'anem a una altra proposta que té un títol com bastant més genèric i que sembla que estigui adreçat a tots els públics, no?
Sí, Lo que nos gusta comer, de Thomas Straker, que és un cuiner anglès, que recomano seguir-ho, si el seguiu a les xarxes, bueno, és un llibre amb menys artifici, no? Amb més veritat, ja ens presenta receptes molt quotidianes de diferents parts del món, molt, molt, molt interessant també. També és de Cinco Tintas, com deia. Val molt la pena perquè, ja et dic, sí, ens presenta i ens proposa receptes de tot el món. I coses, sobretot, per mi, que siguin factibles de fer amb condicions normals, no? O sigui, és a dir, doncs, que puguis fer-t'ho un dia a dia, no? Pues un plat de pasta igual amb una salsa algo especial, o el que dèiem abans, no? Algunes verdures fetes al forn o fetes d'alguna altra manera que no coneixem, però que sigui algo realment senzill de fer, no? I que ho puguem fer. ¿Vale?
O sigui, una cuina més bàsica.
Sí, totalment. També hi ha receptes algunes més elaborades, però sí, jo crec que lo interessant d'aquest llibre és aquest, no? Que ens presenta unes propostes de cuina, digue-li internacional, no? Perquè hi ha receptes de tot el món, però sí, senzilles per poder fer qualsevol dia.
Molt bé. La proposta de pasta pronto també forma part de Cinco Tintas?
Sí, també és de Cinco Tintas i em sembla molt interessant el Mateo Cielonca, que és l'autor, és conegut a les xarxes com a pastaman. Jo crec que aquest deu ser el seu tercer llibre que gira entorn al món de la pasta. També el recomano molt que el seguiu a Instagram, o no sé si de TikTok, però bueno, a Instagram jo el segueixo i fa coses que són realment espectaculars. Ens ensenya a fer diferents tipus de plats i diferents tipus de propostes, però també a dedicar, si volem, una mica més de temps i poder aprendre a fer la pasta fresca a casa i bueno, a innovar i atrevir-nos, no? I jo crec que marcar-nos, a retar-nos una mica nosaltres mateixos, i jo crec que també és un llibre molt, molt interessant. Al final, la pasta, home, doncs, poca gent ja que no li agrada la pasta, no?
Sí, sí, molt estrany, trobar algú.
Exactament.
Sí,
no? És un llibre que defensa una idea molt clara, no? I que la pasta pot ser ràpida, fàcil, però també doncs, que pot ser molt, molt, molt bona, no?
Boníssima.
Exacte.
Vinga, queda una proposta més, no?, de Cinco Tintas?
De Cinco Tintas em queda una altra ràpida, sí. Que es diu Fish, ¿vale?, que són de dos autors, del Silvan Rucairol i de la Delany Idamine. Són sis ciutats, una idea, és un recorregut per sis ciutats del Mediterrani, amb el qual pues, se'ns presenten també diferents receptes que giren entorn al món del peix, lògicament amb aquest nom, no? I se centra fonamentalment, com et dic, en això, no? Amb el que troben en cada una d'aquestes ciutats, amb el moment amb el que arriben i el cuinar amb el que el mar ens dona en aquell moment. És un llibre que és una barreja, no? És un receptari, però també és un viatge i també és un manifest. I bueno, jo crec que és interessant avui en dia que hi ha un gran debat amb el consum del peix, sí. Està baixant el consum de peix, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada i tal, i jo crec que és interessant també veure aquesta visió.
La proposta és molt curiosa perquè és cert, no?, que, o sigui, que el fil conductor siguin aquests viatges on es busca, diríem, el mateix tipus de producte, però que es diferencia per la manera de fer de cada lloc.
Correcte.
Està molt bé. I per últim, un parell de propostes més que no tenen a veure ja amb Cinco Tintas, no?
Exacte, sí. Matar un bar, que és d'una petita editorial que es diu Con Alcohol, Col and Col, no?
Sí.
Aquest està escrit pel Carles Armengol. Per mi és un llibre, no és un llibre únicament de gastronomia, sinó que realment és un cop de puny, no?, a sobre la taula o a on tu vulguis, no? És una barreja d'autobiografia, perquè el Carles pues, va haver de treballar fort amb els seus pares en un bar que tenien a l'Hospitalet. Té un altre llibre que es diu Collado, que és com es deia o com es diu el bar de la seva família.
Mm.
És una barreja, com et deia, d'autobiografia, de crònica, fins i tot d'assaig polític, no?, que posa el dit a la nafra, no? Estem venent l'ànima dels bars i al millor gestor, no? Avui en dia el que ens costa el trobar un bar realment pues, de tota la vida, on poder menjar un entrepà com cal, o unes croquetes com calen, o una saladilla o uns bunyols o un lo que tu vulguis, no? Un capipota. I en aquest cas, doncs, el Carles, pues, el que ja venia de Collado, pues, escriu amb un estil que és molt lúcid, punyent i amb aquell punt d'humor que encara fa més mal, no, lògicament.
Nacho, acabem molt ràpidament amb l'últim, però telegràfic, si pot ser.
Vinga, doncs l'últim per mi és un llibre que m'agrada incloure'l per el que et comentava, no? Es diu Dan Fiusted, és del meu amic Lluís Costa, amb el Lluís ens coneixem des de fa molts anys, des de l'alcohol junts, etcètera, etcètera. Ell té dos i està escrivint el tercer llibre. És un llibre que parla de música i per mi és interessant, doncs, perquè mentre cuinem, jo almenys sempre tinc música a casa, la música també cuina, no? Perquè al final doncs, tot va d'una cosa molt simple, no? Que és de llegir, de cuinar, de menjar i sobretot de gaudir. I, bueno, amb més aquest criteri, amb més consciència i amb més vida al voltant de la taula.
Doncs hem pres bona nota dels suggeriments que ens fa Nacho Ballesta, que li agraïm una vegada més, doncs, que ens porti aquestes propostes per Sant Jordi. Nacho, fins a la propera.
Gràcies, Carme, una abraçada molt forta.
Que vagi molt bé igualment.
Adéu.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, parlarem de temps d'orenetes, perquè estem a la primavera.
I tant.
La primavera és un molt bon moment per la ornitologia, en podríem dir així, i en aquest cas les orenetes crec que és una espècie, o unes espècies, millor dit, emblemàtiques, de tradicionals i que porten bones senyals i que relacionen amb l'arribada del bon temps i tot plegat, i ja veuràs que avui per això els hi dediquem un programa, un guaita que tenim, a tot aquest reguitzell d'espècies que estan dintre del grup de les orenetes, no? Entre aquest any, entre la primera i segona setmana de març, és quan van arribar les primeres orenetes.
Per tant, ja les tenim aquí, eh?
Ja les tenim instal·lades aquí, segurament les tenim ja fent niu o preparant el niu ja per criar, en la seva migració del sud a nord, des de la Ràpita fins a Portbou, o sigui, arriben pel sud. Aquestes aus passen els mesos d'hivern en territori africà, normalment subsaharià, en podríem dir, i al final de l'hivern inicien la migració cap al nord, des del sud de la península Ibèrica, fins a arribar a bona part d'Europa, on evidentment hi faran niu, es reproduiran i creixeran les cries en un cicle que es repeteix any rere any. És un cicle que és molt interessant perquè a partir d'aquí se n'estudia el que se'n diu la fenologia, que és l'estadística de l'arribada de les orenetes, i amb això també ja es pot veure que degut a la pujada de temperatures, etc., cada cop també van arribant una miqueta abans.
Les orenetes s'avancen, doncs.
S'avancen, és com la floració dels fruiters. També va passant una cosa similar. Són ocells, hem de dir, bàsicament insectívors, és a dir, que mengen insectes. Tenen una contribució essencial al control de la població de mosquits i altres insectes, per tant, al control de plagues. La primera dada que et donaré que impacta una miqueta és que en un sol dia poden ingerir, una oreneta pot ingerir entre 800 i 1.000 insectes. Se tipa de valent, eh?
Sí, queda amb la panxa ben plena. També hem de pensar que, clar, els insectes són petitons.
Són petitons.
Però per alimentar-te necessites uns quants.
Clar, tu imagina't la quantitat d'orenetes que hi ha en totes les espècies que direm ara dintre d'una estoneta. Imagina la quantitat d'insectes que poden menjar en un dia, eh? Per tant, contribueixen molt al control de plagues.
Per tant, la gent que té nius d'orenetes a casa, això li va bé, no? Perquè deu tenir menys mosquits.
Exacte. Exacte. Les orenetes acostumen a fer nius, com dius, a l'entorn urbà, bé sigui sota teulats, cornisses, voltes, etc. Aquests nius estan fabricats en fang, que evidentment les orenetes els busquen a les zones humides, com pot ser marges de rius, basses, tolls fets per la pluja. Per això, anys enrere, en èpoques de tanta sequera, les orenetes van... No és que potser fins i tot nidifiquessin menys, perquè van tenir molta dificultat a l'hora de trobar fang humit per fer el seu niu. Elles agafen petites porcions de fang amb el bec i les barregen amb la seva pròpia saliva. És a dir, la saliva actua com un ciment natural que compacta, no? En assecar-se dona una estructura molt dura, molt cohesionada, i que no vagi el niu cap avall, bàsicament. Sovint barregen aquest fang amb fibres vegetals per donar més consistència al niu. Triguen de mitjana entre una i dues setmanes a construir el niu.
Déu-n'hi-do, triguen força.
Triguen força.
Llavors s'han de buscar un altre lloc mentrestant, o com ho fan això?
Van fent viatges. No n'hi han de moment, sinó que es dediquen bàsicament a construir el niu. També s'ha de dir que moltes orenetes aprofiten nius de les temporades anteriors per també entrar, i només l'han de posar maco, per entendre.
L'han d'arreglar una mica.
Van a l'IKEA de les orenetes a buscar els mobles que els hi fan falta i posar el niu. Requereix que l'ocell, oreneta necessita entre 700 i 1.500 viatges transportant aquest fang per fer el niu,
Déu-n'hi-do, hi ha molta feina, per fer aquests nius.
Molta feina, per això han de menjar tant, també,
Clar, i per això mantenen els nius de l'any passat.
Exacte.
Per estalviar-se aquesta feinada.
Evidentment. Hem de dir que els seus nius, com la resta de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Atenció, és necessària l'autorització que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge per retirar-ne els nius, encara que les orenetes no estiguin criant.
Per tant, si ens fan niu a casa, no el podem destruir, aquell niu ja es queda allà per sempre.
Exacte, no podem sortir amb una escombra allà, és que l'oreneta, clar, se'ns caga molt a la repisa de la finestra i por ahí, fa molt merder. No, senyors, això està absolutament prohibit. Únicament es donen autoritzacions d'aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació. I en aquest cas només s'autoritza a retirar els nius fora de l'època de cria. I s'obliga a mantenir les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer el riu, a fer els nius. També s'autoritza per enderrocs inevitables, per exemple, cases que estan en runa, etc., o situacions sanitàries molt clares, o sigui que
estiguin creant un problema de salubritat, no?
Un problema de salubritat. Hem de dir, que no ho he dit abans, que l'oreneta a l'hora de fer els nius, a part d'agafar fibres vegetals per tenir més consistència, també agafa altres plomes, també agafa altres objectes així tous per fer coixí dintre del niu.
Ah, carai, perquè vol estar còmode allà dins,
ella. Exacte, estan còmodes ella i les cries que vinguin després. Això també és molt important. Vull dir, s'adequen al niu, s'adequen tot perquè la cria sigui amb la major comoditat possible i, evidentment, els pollets puguin tirar endavant. Vale? Ara toca, una vegada explicat que migren, que fan els nius, que mengen insectes, etc., anem a descobrir quines espècies d'orenetes tenim aquí a Catalunya.
Doncs som-hi, quines tenim?
Doncs mira, dins d'aquest grup d'ocells tan estimats hi trobem fins a 8 espècies diferents.
Uh-huh.
En si, d'orenetes pròpiament dites, en tenim 4, que són l'oreneta vulgar, l'oreneta cua blanca, l'oreneta cua roja i l'oreneta de ribera, que inclouen els gèneres Hirundo, Cecropis, Delicon i Riparia.
Uh-huh.
Són els gèneres que inclouen, eh? I hem de sumar-hi 2 espècies de falciots, el ballester i el roquerol. Ja veurem que el roquerol és l'única de totes aquestes espècies que no és migrant.
Que el roquerol no se'n va.
No se'n va. Es queda a Catalunya i a la península ibèrica tot l'any. Vale? Fent niu. Hem de dir que aquí tenim col·laboració o ens hem informat molt de l'Institut Català d'Ornitologia, a l'ICO, i de l'ICO aquest, per cada una de les espècies que veurem, farem una pinzellada, en traurem l'àudio del seu cant.
Ah, carai, avui sentirem cantar les orenetes.
Sentirem cantar les orenetes.
Que bé.
La pàgina de l'ICO, a part de la fitxa de l'ocell amb la seva zona de distribució, característiques i zona de distribució, té el cant per poder-lo baixar en el seu catàleg, per poder-lo escoltar o baixar-lo si voleu.
Doncs som-hi, comencem una mica, no?, amb aquestes orenetes. Quines tenim?
Doncs mira, anem primer de tot per l'oreneta vulgar. Hem de dir que a vegades costa d'identificar-les perquè... tenen una fesonomia una miqueta similar i ens centrarem sobretot en els detalls que ens permet diferenciar-les. L'oreneta vulgar, Hirundo rustica, nom científic, fa entre 15 i 20 centímetres, pesa al voltant entre 15 i 25 grams, és mida petiteta. La panxa, aquí és important, la panxa o el ventre és de color blanc. La part dorsal de les ales és de color blau fosc. A vegades amb un to fins i tot metàl·lic, amb un to brillant. I el rostre és de color vermell.
Ah, carai.
La distingim per això, sobretot, la part blanca de sota i el rostre i el color blau. L'oreneta comuna acostuma a fer els nius als interiors de garatges, porxos i quadres o estables interior. Et sembla que l'escoltem?
Som-hi, anem a escoltar-la.
Tan de tertúlia, eh?
Sí, no? Sembla que n'hi ha més d'un aquí.
Sí, sí, sí. Estan de tertúlia, estan fent una mica de safreig, però, escolteu, aquest és el so de l'oreneta comuna.
Doncs som-hi, anem per una altra.
L'oreneta cua roja és la Cecropis dàurica. Mides similars a l'oreneta comú, es diferencia perquè és més fosca. I la taca vermella, la taca blanca, en aquest cas, de la gola, és molt més clara i estesa. Que l'anterior, presentant també una zona groguenca al naixement a la cua, les plomes de la cua més amples que en el cas de l'oreneta vulgar.
Per tant, aquesta la diferenciaríem una mica per la cua, no?
Per la cua,
hi ha la gran diferència.
Exacte, per la cua i la part més clara de la gola, no tan fosc com l'anterior. En aquest cas anem a escoltar aquesta oreneta cua rogenca.
Som-hi.
Un so una mica més agut, també.
Sí, té un so diferent,
Té un so una miqueta diferent,
Sí.
Doncs aquest és el so de l'oreneta cua rogenca. Anem a la cua blanca.
Som-hi.
Es diu Delicum urbicum, és una mica més petita que les dues anteriors, entre 12 i 15 centímetres. Presenta una part ventral de color blanc, però la part dorsal... és de color negre, també amb alguna mica de blau, però bàsicament negre, a diferència de l'altra que era més blavosa, que abarca totes les ales i fins al cap.
Per tant, aquesta també té el cap negre,
també
no vermell
negre,
com la primera.
No té el cap vermell com la primera, aquesta també té el cap negre.
Aquesta potser és la que dibuixem, no? Quan som petits i dibuixem una oreneta, que la fem tota negra amb la panxa blanca.
Sí, potser és aquesta, sí, aquesta va més al sentit de la que dibuixem.
Doncs anem a escoltar com sona aquesta, la oreneta cua blanca.
Més delicat.
Sí.
Són més delicats, se sent una abella fins i tot a fons. Més delicat que l'interior, però també tenen una conversa...
Sí, també en sentim més d'un aquí,
Una conversa potent.
Anem per una altra?
Doncs va, anem a l'altra. Anem a l'última de la que hem dit de les quatre espècies d'uraneta, que és l'uraneta de ribera, és la Riparia riparia, que fa de mida també entre 12 i 18 centímetres, molt semblant a l'anterior, és més petita fins i tot que la cua rogenca i la vulgar, i la principal diferència en aquest cas el tenim en el color del dors i les plomes, que en aquest cas és de marró.
Ah, carai,
és color marró. Marró. Sí. La part del ventre és més clara i blanquinosa, però presenta una anella, també marró, a prop del cap, que li envolta el cap. És de color més marronós. Les altres eren més negres, aquesta és més marronosa. I en aquest cas sol criar a l'ussos dels rius i rieres.
Per tant, aquesta ja no busca entorns urbans, eh?
Ja no busca. Fa com coves, com forats, en aquests talussos dels rius i rieres.
I d'aquí una mica el nom, no? Uraneta de Ribera.
De Ribera. Els mateixos forats, per exemple, que fa els abellerols, que també crien en aquestes zones. Anem a escoltar-la.
Aquesta està contenta, eh? Xerra molt.
I si ens hi fixem de fons, sentim les granotes. O els gripaus. Senyals que està a prop del riu, eh? Senyal que està a la ribera. Ara tenim les quatre uranetes ja ben classificades, ja ben distingides. Aquesta última que hem vist, la tonalitat marronosa, la cua blanca, sobretot a la cua, la part ventral de color blanc, la uraneta comú, la Cecropis dàurica, és més fosca i la clara, la taca del fons és més clara, la part ventral. I l'uraneta vulgar, que és la panxa i ventre blanc i de tons blavosos que hem vist abans a la part superior. Anem al roquerol.
Som-hi.
El roquerol té un nom científic una mica més difícil que els altres. Tinopgrone rupestris. No el vulgueu dir a les vostres cases, sobretot, que us fareu mal. És l'únic representant del grup que passa tot l'any a Catalunya, com he dit abans, que no migra, sol viure també a les cavitats de penyes, penya-segats i coves. Medeix entre 14 i 33 centímetres i les plomes tenen un color bastant més fosc que totes les altres uranetes.
Per tant, aquest és una mica més gros, eh?
És una mica més gros i ja no té aquelles tonalitats blanques que tenien les uranetes anteriors. L'anarem a escoltar.
Té un so molt diferent, eh?
Sí, aquest té un so diferent. És més contundent, més sí. Emotiu, més contundent. És de més poques paraules, eh?
Exacte, sembla que estigui enfadat.
Sí, sembla que estigui enfadat, sí. Doncs el roquerol, que és el que podem veure l'únic de l'any aquí a casa nostra. Anem pels falciots, vale? Tenim el falciot comú, l'Apus apus. En aquest cas també és una uraneta migrant que viatja des de l'Àfrica subsahariana fins a Europa. Té una coloració fosca, només amb una taca blanquinosa al coll. Identificatiu, el coll, taca blanquinosa. Fa entre 15 i 20 centímetres, però amb les ales esteses pot superar els 40 centímetres.
Per tant, aquest és gros.
És més gros. La curiositat dels falciots és que passa gran part de la seva vida volant.
Ah, carai.
Fins i tot es reprodueix volant.
Ostres.
I dorm també volant. Només toca terra per posar ous i covar-los.
Carai, això és només d'aquest falciot comú o hi ha altres ocells que també fan?
Són dels falciots, en aquest cas. Són les dues espècies de falciots que tenen aquest comportament similar, que bàsicament la totalitat de la seva vida la passen en vol.
Ha de ser complicat, això, de dormir volant, reproduir-se volant...
Això mateix. Els falciots són aquell tipus d'au que a vegades veiem un pollet a terra o una au a terra i que l'hem de posar al vol, perquè ens indiquen allò, no?, de que si no és volant li costa molt tornar a aixecar-se i tornar a volar, que en aquests casos el que sí que recomanen és trucar al 112, trucar als agents rurals, per no manipular massa.
Exacte, com professional, no?, l'ajudi a tornar a volar.
Això mateix. Escoltem el falciot.
Doncs som-hi. Més estrident aquest, eh?
Molt agut, eh?
Sí.
Molt agut, que sovint l'escoltem molt més a l'inici i final del dia. Sí, les tardes aquestes d'estiu, d'inici primavera i estiu, d'inici i final de la jornada, que bàsicament és també quan acostumen a depredar més insectes, a menjar, perquè els insectes volen més baix.
Per tant, els hi va millor.
I ho tenen més. O quan fa molta humitat, que va ploure, per exemple, o dies de molta humitat, que els insectes volen més baix, els veiem volar més baix també. Tenim l'altre, que és el falciot pàl·lid, Apus pallidus, que és una espècie molt similar, però no tan fosca. Té un color un xic més blanquinós i una taca blanca del coll més extensa que l'anterior. Té la taca igualment, però una mica més ampla.
Doncs anem, exacte, anem a escoltar-la.
Això també és molt similar, eh?
Exacte, aquest també té una veu molt aguda, eh?
Sí, sí, és una veu molt aguda, s'assembla molt a l'anterior.
I ens en queda una només.
Sí, ens en queda el ballester, el Apus melba, que és el falciot més gran de tots, amb una mida que supera els 20 centímetres i una envergadura als 50. Envergadura de les ales obertes als 50. A part de la mida, la diferència és que tenen el pit i el ventre de color blanc. Els anteriors, que eren més foscos, que només tenien la taca aquella blanca al voltant del coll, aquest té el ventre de color blanc, també.
Doncs som-hi, anem a escoltar aquest últim. Aquest també té un so força diferent de la resta, eh?
Més potent, més agut, però sí, més potent, i canta com una mica més seguit. Més...
Exacte, més llarg, no?
Més llarg, sí.
Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos les orenetes.